Radio Astel.
Minuts que passen de les 11 del matí, el Joan Anton, que m'has fet cas i t'has quedat.
Sí, home, no, tant, no faltaria lloc, més, no faltaria més.
Clar, que és, quina secció més curta, no?
No, no, home, jo tinc ganes de, jo tinc ganes de parlar, d'explicar cosetes.
Clar.
No, no, clar que
m'he
quedat.
I és que a més ara estàvem, estàvem aquí a l'Optimot, al web de l'Optimot, que sempre ens resol tots els dubtes, si era onada, ona, però sembla que onada és,
dues,
és així.
Sí, ho estàvem discutint. Des del punt de vista físic, una ona és qualsevol mena d'ona, també les del mar, que és del que parlarem avui, onades, ona.
Correcte. Per això, per tant, això ja ho tenim clar.
Ho tindríem
clar. Com dèiem, ja ens acompanya el Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic, divulgador científic, per sort, perquè així ho entenem tot, perquè clar, si no fossis divulgador ens costaria una mica més, no et sabries explicar tan bé.
A mi també em costa entendre'm.
Tu mateix.
Jo mateix.
Aquí tenim un problema. Bé, aquesta setmana sí que és veritat que potser l'espai no ha estat notícia, sí que Elon Musk, per això que comentàvem abans, però sembla que, com dèiem, sí que perdem un dels grans impulsors i empresaris del sector, que com dèiem Elon gira cada cop més cap a la política, avui per això ja n'hem parlat. Avui també estic tranquil·la perquè el tema que portes, a priori no és tan complicat
no.
com altres que hem parlat aquí.
Però, ja. Però hi ha alguna coseta sorprenent, eh?
Sí, eh? Mm. A veure, parlarem d'onades. Mm. I suposo que parlarem també, no sé si és correcte o no, de marees.
Avui, a veure, les marees, jo penso que mereix un capítol a part.
Val.
Perquè és
molt inquietant,
món...
eh?
Què t'inquieta de les marees?
Que no entenc. És a dir, no entenc com pot ser... No ho entenc. No entenc com pot ser que la Lluna, els moviments de la Lluna, defineixin l'alçada del mar.
Clar, diríem, tu imagina't la Lluna i la Terra, ara sí. Te les dibuixes al cap, no?, encarades. La gravetat de la Lluna sí. Li provoca una atracció a la Terra i la Terra té una moneda per pagar aquesta atracció, que es diu oceans, que són flexibles, són mòbils, són fluids, de manera que la Terra el que fa és deformar, com si fos un bulb, deforma els oceans mirant a la Lluna. En el lloc de la Terra que mira la Lluna, allà tens una marea alta, perquè es deformen els oceans en direcció a la Lluna, i les marees baixes les tindries a 90 graus a dalt a baix d'aquesta deformació. Un dia ho explicarem amb més detall.
T'expliques tan bé que jo, la veritat, ja ho he entès.
Ah, sí? Vols que ja no... Quedat... Ja, però farem igualment la secció, penso que paga la pena explicar-ho.
Ho has de fer una mica més llarg, així tindrem per una secció. Va, comencem amb Beach Boys. Surfejant les onades avui, Joan Anton Català. Comencem, a veure, per una pregunta molt bàsica, què és el que provoca les onades en els oceans i quin és el mecanisme de funcionament?
Val,
a veure, qui prem l'interruptor?
Aquí és on hi haurà alguna sorpresa, ja veuràs. Al final, les ones al mar, les onades, es provoquen per una transferència d'energia entre l'atmosfera i el mar.
Ja hi som.
Bueno, això és el vent,
ja
el vent, bàsicament el vent. El vent el que fa és moure l'aire, moure les molècules de l'aire. I aquestes molècules de l'aire friccionen, fan fricció amb l'aigua, i aquí és on transfereixen energia. De la mateixa manera que quan alguna cosa xoca contra una altra, li transfereix energia, el mou, no? Si vas molt de pressa a un objecte i xoca contra un altre que és quiet, aquest es mourà cap al darrere per l'energia que l'altre li ha transmès. Aquí és el mateix. El vent transmet energia, s'atura una miqueta quan xoca contra les molècules d'aigua que hi ha a la superfície. Per tant, els hi transfereix energia. I les molècules d'aigua es comencen a bellugar, comencen a vibrar d'alguna manera. Això és el que crea les onades al mar. Per tant, n'hi ha d'altres menes d'onades, però la onada més típica és la de transferència d'energia entre el vent i l'aigua. I el mecanisme, i ara ve la cosa, jo considero que més sorprenent, que més ens trenca el concepte clàssic d'una ona, d'una onada, és que el que fa aquesta energia que es transmet entre el vent i l'aigua és fer que les molècules d'aigua s'aixequin. De manera que una onada de mar, al final, és aigua que s'aixeca i torna a baixar. I les molècules d'aigua tornen a estar al mateix lloc. L'ona no avança desplaçant aigua. L'ona simplement s'aixeca i se'n va cap a sota. Si recordes algun cop, Marta, que hagis estat al mar, a l'oceà profund, sí. Diríem interior, amb un vaixell o amb una barca, i et ve una onada, el que fas és aixecar-te i baixar-te. No et mous, simplement t'aixeques i baixes.
És a dir, no passa com els rius, que l'aigua va corrent.
No, no. Ara veurem que la onada, quan arriba a la costa, sí que canvia. Quan una, que llavors peta, trenca. Mm-hmm. I això sí que ara ho explicarem, és un mecanisme mm-hmm. diferent. Mm-hmm. Però a alta mar, l'ona l'única cosa que fa és pujar i baixar. Les molècules d'aigua pugen, zoom, tornen a baixar per gravetat, és a dir, arriben fins on arriben per l'energia que els ha transferit el vent, ja no poden més perquè la gravetat, lògicament, les empeny cap a baix, tornen a caure, però bàsicament les molècules d'aigua tornen a quedar més o menys al mateix lloc on estaven. I diries, i llavors com avancen les onades al mar, a alta Clar. Mar, com avancen? Per transferència d'energia. No avança l'aigua. L'aigua no avança. El que avança és l'energia. De la mateixa manera, com dèiem, que un objecte, quan xoca contra un altre, li transfereix energia, aquestes molècules d'aigua que han agafat energia del vent, quan cauen i pugen i cauen i pugen, transfereixen part d'aquesta energia a les molècules d'aigua que hi ha pel davant. I aquestes comencen també a pujar, i a baixar, i a pujar, i a baixar, i això es va transferint com si fos una cadena cap endavant. Això és el que ens dona la idea com si una ona avancés perquè es mou l'aigua, però en realitat l'aigua no es mou.
Però sí que hi ha corrents d'aigua, sí. És a dir, al fons de l'oceà, no? Doncs sí que és veritat que els peixos, hi ha peixos, no? Per exemple, o les meduses,
Totalment.
Doncs que es deixen endur, no?
Totalment, per
això, és un altre tema.
És un altre mecanisme que també té joc amb el tema de les onades, eh? Però recordem que el mecanisme més habitual, el principal, diríem, de creació de les onades, és la transferència d'energia entre el vent i les molècules d'aigua. Wave after wave, wave after wave.
Dius que, Joan Anton, una onada pot arribar a recórrer distàncies enormes
tot. Sí, justament per això que dèiem, perquè no és l'aigua que es desplaça, sinó que és l'energia que es transfereix cap endavant, i això pot anar molt de pressa i fa que una ona pugui avançar molt de pressa i, a més, a llargues distàncies, milers de quilòmetres, pot arribar a recórrer una onada. Però recordem que, torno a dir, perquè és que és important, perquè això ens trenca el concepte d'onada, no és el mateix aigua que ha format la primera, per entendre'ns, onada, que recorrerà milers de quilòmetres. Aquella aigua quedarà on estava. Uh-huh. És l'aigua següent que s'aixeca, I així es va transferint com si fos un... Mira, com si fossin cartes que anessin caient, cartes
dominó.
De jugar, un efecte dominó, exacte, fitxes de dominó que anessin caient, la fitxa de dominó queda al mateix lloc. Uh-huh. Ha caigut, però continua al mateix lloc, però són les altres les que avancen. Així és com es mou una onada.
Una onada que també té, no? Té diferents, sí. Té diferents parts, no?
Sí.
El que coneixem més és la cresta, no? Que és
sí.
El que se surfeja.
Exacte.
Si tens la virtut, doncs
no,
pots surfejar.
Tu la tens,
no,
aquesta?
jo tampoc. Ho he provat, però
sí?
Molt complicat.
Suposo que ho és bastant. Doncs sí, la cresta és la part de dalt, després hi ha la vall, la vall d'una onada, que, per cert, és des d'on es mesura l'altura d'una onada, des de la vall fins a la cresta. Després tenim un moviment, que és la velocitat a la que es transfereix aquesta energia. Això és un altre paràmetre típic de les onades. Tenim la longitud d'una onada, que és la distància que va entre una cresta i la següent, o entre una vall i la següent. Tot això és el que defineix una onada, i n'hi ha, evidentment, després en parlarem, de les més altes, no? Però n'hi ha de moltes menes d'onades, de baixetes, de molt suaus, de més radicals, no? On el pas entre la cresta i la vall és molt més pronunciat, i aquí juguen molts factors, no només el vent, ara comentarem de quan una onada arriba a la costa, aquí també hi comencen a jugar els fons marins, com és l'orografia d'aquell lloc, perquè s'acaben formant les onades aquestes que veiem que arriben a la costa.
Clar, mira, els que ens agraden tots aquest tipus de fenòmens, no?
Sí.
Coneixem ubiquem Nazaré, que és això
sí,
és a Portugal, no?
Portugal, sí,
on tenen lloc o es provoquen aquestes onades, onades de 28, no? Que poden arribar als 28 metres.
Imagina't.
Això és una animalada.
Això és una bestiesa perquè primer aquí juga el vent, A més, fixa't, hi ha un altre factor que ara l'anàvem a comentar també, que és que com més distància tinguis, com més gros sigui l'oceà, per entendre'ns. Aquí estem parlant de l'Atlàntic. Això també explicaria perquè a la Mediterrània no hi tenim aquesta mena d'onades.
No té tant camp per córrer,
l'onada. Exacte. I què vol dir que pugui córrer una onada? Vol dir que el vent té més lloc per anar transferint energia a l'aigua, de manera que cada cop les onades es poden aixecar més perquè hi ha més energia que es transfereix, i sí, més i més. Això explica, per exemple, per què els grans llacs, o per què els llacs en general, o no hi ha onades o són molt baixetes, perquè no hi ha recorregut suficient com perquè el vent les pugui fer aixecar. És cert que s'han mesurat onades significatives als grans llacs nord-americans, aquells que estan a la frontera entre el Canadà i els Estats Units, però mai no arriben a ser, ni de bon tros, aquestes onades que veiem als oceans. Per tant, hauríem d'esperar onades més grosses al Pacífic, a l'Índic, a l'Atlàntic, que no pas doncs, a la Mediterrània.
Mira, deixa'm dir, el plusmarquista mundial Sebastian Stoltner va surfejar una onada de 28,57 metres d'alçada, perquè, esclar, la notícia no és només que la onada és immensa, sinó que també hi ha gent que és capaç de surfejar-les. Precisament a Nazaré, que és la onada registrada més alta de la història, o registrada fins ara. Parlem d'altura, no?, també, d'alçada i de la força d'aquestes onades,
Joan Anton. Aquí sí que hi juguen més factors, perquè, per exemple, aquí on has vist, a Nazaré, el que passa és que primer hi ha hagut aquest recorregut energètic del vent que ha transferit molta energia a les onades, a l'aigua, però després hi ha l'orografia del lloc. Jo no conec la zona, però és probable que si en lloc d'aquest punt en concret et mous, no sé, vaig a improvisar, 15 quilòmetres amunt o 15 quilòmetres avall, sí, ja no hi hagi aquestes onades exactament igual, no? Perquè quan una onada arriba cap a la costa, comença a trencar, allà sí que hi juga l'orografia, el fons marí, que fa que una onada s'aixequi més. Tu imagina't ara aquesta energia que transporta l'aigua i de sobte comença a haver-hi menys fons, més estreta la part de sota. L'ona, en aquest moment l'onada s'aixeca. I aquí sí que canvia el mecanisme en què es mou una onada. Abans dèiem, les onades a alta mar es mouen simplement perquè l'aigua puja i baixa, però l'aigua queda al mateix lloc, com les fitxes de dominó que cauen. Aquí no. Quan arriba a la costa, sí que es produeix, com que es va aixecant la superfície de sota, aquí sí que es produeix un avanç de la massa d'aigua. Aquí sí que l'aigua es mou cap endavant, comença a moure's cap endavant, i això és el que fa que una onada a la costa trenqui. Trenqui vol dir que arriba, entra a la platja o entra a la costa, entra cap dins i després es retira. I aquí sí que és l'aigua que s'ha desplaçat.
I per què es desplaça?
Perquè a baix no hi ha tant de fons, tota aquesta energia que es transfereix s'ha de situar en algun lloc. Ja no pot pujar i baixar tant l'onada perquè no té tant recorregut i el que fa és simplement trencar, que vol dir desplaçar, tirar l'aigua cap endavant. I aquí sí que el mecanisme és aquest, que és diferent. És quan veiem aquestes onades que trenquen, és quan veiem aquestes onades que es corben, que són aquestes que surfegen els esportistes, no?, que es corben, i això ja et dic, és l'efecte de l'arribada de l'onada a la costa. I té tant a veure amb l'orografia del fons marí, està tan relacionat que és això. En un lloc hi pot haver onades enormes i en uns quilòmetres amunt o avall de la costa la cosa pot canviar completament.
L'efecte, dius, de la durada també, no? Perquè una cosa, no?, és l'alçada i l'altra també és la durada d'aquestes onades.
Correcte, que és això del desplaçament que tenen, com més temps hi hagi, com més lloc, perdona, hi hagi de desplaçament, més temps una onada determinada podrà viatjar per aquesta raó que dèiem, tindrà més recorregut, transportarà també més energia i podrà recórrer més distàncies.
Ho pintes molt senzill, Joan.
No és tant quan penses en el mecanisme, perquè ens trenca una mica aquest sentit comú que pensem que una onada avança, no? Però el millor que podem fer és recordar que tots ho haurem fet, suposo, en algun moment, això que et deia, quan estem a alta mar en un vaixell o en una barca, bueno, alta mar tampoc cal estar
molt
alta mar, però no estàs exactament a la costa, i és aquest moment de balanceig amunt i avall. Justament amunt i avall, això és el pas d'una onada, que per cert, això fa que dues onades es puguin travessar-se una a l'altra, es puguin creuar i continuïn el seu viatge, perquè en realitat, torno a dir, no s'està desplaçant l'aigua, simplement pugen i baixa l'aigua, llavors s'ajunten les dues onades i continuen, es travessen, però després continuen les dues aixecant i baixant.
Clar, després sí que és cert que a la costa, no?, tot això passa a alta mar, però a la costa
aquí
sí que és veritat que veiem.
Correcte.
I en algun cas, en algun moment sí que hem vist imatges lamentables, no?, de gent que cau a la onada i comença un safareig. Què el provoca, aquest safareig, quan tu caus a dins d'una onada?
Bueno, que te'n fot clar, com si... és l'energia que transporta. L'energia que transporta és com si xoqués amb tu un vehicle. Xoca amb tu un vehicle i et tira a terra. Doncs aquí ve una paret d'aigua que transporta molta energia i et dona una revolcada, que és quan quedes sota de l'onada, com si t'estessin centrifugant, surts, i quan surts no saps on estàs mirant, si a la costa o cap al mar.
A quin continent t'estàs ubicat? Mira, ara m'ho apunta el José. Això se'n diu l'efecte rentadora. No sé si això és...
Sí. Jo li dic centrifugador. Jo li dic... No, científic no ho sé. Jo li dic centrifugadora.
Y anoto cómo van llevándome las olas. Después de una verbena viene una marea. Y me ha pillado en la cama hablando con mis penas. Anoche me lió la luna llena.
Mira, Ferran Capdevila, que és un home de secà, es veu que quan va a mar li pateix aquest efecte rentadora molt sovint i surt de l'aigua força desubicat.
Tots ens ha passat, de petit, sobretot de petits. Sí. Aquí no ha anat a la platja, li ha vingut una onada que esperava que fos més petitona i quan la tens a sobre dius, mono de Déu.
Perds el banyador a vegades, eh?
Sí, de vegades passa també i has de sortir amb cura, de l'aigua.
Exacte, i amb elegància, això és molt, sempre, això és molt important.
Sempre.
A veure, dius que hi ha onades de diversos tipus.
Clar, aquí
hem
parlat
tipologia.
De l'onada més clàssica, que és la provocada, com dèiem, per la transferència de l'energia del vent cap a l'aigua, però n'hi ha d'altres. Per exemple, els terratrèmols, o les esllavissades de terra dins dels oceans, provoquen també onades, però aquí sí que el mecanisme és completament diferent. Aquí sí que és desplaçar l'aigua. És com si en una banyera hi tires un objecte i es provoca aquest desplaçament d'aigua que esquitxa, doncs això seria el que passaria en un tsunami o en un desplaçament de terra. Es provoca una onada, però que és de caràcter completament diferent en aquestes que acabem de dir. Poden arribar a ser molt perilloses en funció del lloc on es produeixen. Aquí tenim els tsunamis, que un dia també hi podríem dedicar una secció, perquè els tsunamis és un altre capítol diferent. No té, són onades que no tenen res a veure
amb
aquestes.
Clar, perquè a vegades quan parlem de tsunamis ens imaginem onades molt altes
i no ho
són.
Al contrari. Al contrari. De fet, un tsunami, si tu estiguessis alt... Per cert, hi ha alguna pel·lícula que la pifia, amb això, una pel·lícula, alguna pel·lícula clàssica que la pifia amb això. Si tu estàs en un vaixell alta mar, i passa un tsunami, ni te n'assabentaràs.
Ah, no?
Ni te n'assabentes.
Això també és una cosa que tenim mal ubicat.
Passa per sota, per sota, i en tot cas potser tu pujaràs i baixaràs, però ja està, però passa per sota. Això sí que és un enorme desplaçament d'aigua, però que està passant per sota, tu ni el notes. I ara sí, quan arriba a la costa, com que la costa s'aixeca, aquí l'aigua s'aixeca. I és quan pot haver-hi onades, i a vegades ni onades, simplement és una entrada a l'aigua directament a la costa. Un dia dedicarem algun capítol a tsunami, perquè n'hi ha hagut de molt perillosos i de molt dramàtics, com sabem.
A Tailàndia, per exemple. De fet, en la pel·lícula de Bayona, de Lo Impossible, retrata forma magistral també.
Correcte. I va haver un tsunami, ara no recordo l'any que va ser, però a la costa d'Alaska, dels Estats Units, que va arribar a aixecar un mur d'aigua de més de 500 metres d'altura. Això un dia... Ho explicarem amb calma.
Aquesta sí que no la pot surfejar,
No, jo crec que aquesta... No. Afortunadament, crec que no va provocar molt poques víctimes pel lloc on es va situar. Però ja et dic, això són unes onades completament diferents i que mereixen una explicació específica.
T'està agradant? De moment em pregunten també des de la peixera si la selecció musical t'està agradant,
sí,
si està sent del teu gust.
Sempre.
Sí? Deixa'm dir que el mèrit també és del productor d'aquest programa, Ferran Capdevila, que té molt gust, tot i ser de secà, que ho dèiem, que no és el seu tema.
Bueno, tothom tenim les nostres cosetes. Jo soc de Tarragona, jo soc d'entorn marí.
Sí?
Sí, clar.
Tu tenies... Per cert, has vist Gladiator 2, que també té a veure amb romans, no? A l'amfiteatre.
Com has lligat ara a Tarragona amb Gladiator? No, l'he vist. Bueno. Paga la pena?
Ah, no ho sé.
Ah,
es veu que hi ha opinions divergents.
Tu no l'has vist?
Jo encara no. Es va estrenar divendres. Però bé, aneu al cinema si ens escolteu des de casa, que hem d'omplir sales. També dius, Joan Anton, que hi ha onades gegants vagabundes.
Això és increïble.
Aquesta tampoc me l'esperava.
Jo aquesta ho considero una de les coses del nostre planeta. El nostre planeta sempre ens sorprèn amb coses d'aquestes que dius, com és possible, no? Què és una onada gegant vagabunda?
Ah.
Una homeless, que diríem, del mar, no? Això són, imagina't un mar encalmat, alta mar, això, eh? Un oceà encalmat o bé amb onades normals. Eh? I de sobte ve una onada enorme, solitària. Solitària. Vull dir, no és que vingui una tempesta, no és que vingui un front de vent, sinó ve una onada solitària. Les descobrim o les detectem perquè tenim boies a l'interior dels oceans que mesuren moltes dades que necessitem de corrents marins, de l'altura de les onades, i de tant en tant alguna boia d'aquestes es torna boja. I diu, sabeu què? M'acaba de passar una onada de 15 metres, de 17 metres, de 12 metres, quan el mar està encalmat. Quan el mar, de fet, les següents onades són molt baixetes. Això les anomenem les onades solitàries.
Quina por.
Sí, de fet, històricament els mariners històricament parlaven d'aquestes onades, però es pensava que era llegenda, perquè, bueno, en fi, és una cosa tan extraordinària, però crec que l'any, mira, ho tinc apuntat, l'any 1984 van deixar de ser llegenda. És quan es veu, es detecta d'una manera científica la primera onada d'aquestes solitàries gegants, que se sap que han afectat a vaixells, que històricament podrien explicar també desaparicions d'alguns vaixells i fins i tot d'helicòpters o avions de rescat volant a altura baixa. Algun d'ells es creu que històricament podria haver estat afectat per aquestes onades. No entenem exactament què és el que les provoca. A veure, aquí juguen molts factors, evidentment hi juga la força del vent i deuen jugar les marees que comentaves abans, però no sabem exactament per què hi ha de sobte una onada, una única, que travessa milers de quilòmetres.
Mare meva!
Sent una enorme paret d'aigua.
No te la vulguis trobar si estàs en creuer, per exemple.
No te la vulguis trobar. Això ja et dic que ha afectat, hi ha hagut, fins i tot vaig veure algunes fotografies històriques on hi ha hagut vaixells amb destrosses importants per haver-se trobat una onada d'aquestes. Recordem que la probabilitat de trobar aquestes onades és baixa, recordem a més que qui vagi a fer un creuer pel Mediterrani no se les trobarà, per allò que dèiem abans, no? Perquè necessitem aquestes zones perquè arribin a tenir la magnitud que tenen, necessiten oceans molt grossos, el Pacífic, l'Atlàntic, l'Índic. La probabilitat és molt baixa, però existeixen. I s'han començat a estudiar recentment a través d'imatges de boies i a través d'imatges de satèl·lits. Les imatges de satèl·lits també són capaces de captar el pas d'aquestes onades, que ja et dic, vindrien a ser com un misteri més d'aquest planeta que encara és per resoldre.
Això és interessant, no? Suposo que els professionals com tu són aquells enigmes que us mantenen...
És molt divertit perquè penses que ho sabem tot del nostre planeta i estem explorant Mart i aquí no ho sabem.
Aquí
hi ha moltes coses que no sabem encara.
Encara hem de resoldre algun altre misteri. Si s'acabés resolent, Joan Anton, suposo que ens ho farà saber.
Home, per suposat.
Degudament. Per cert, sí que és veritat, mira, lligat també amb l'actualitat aquestes surfejant onades, aquesta fotografia fantàstica dels Jocs Olímpics de París d'aquest estiu, on veiem aquest surfista amb la seva taula de surf, que sembla que estigui levitant sobre del mar, i és que és tot un món fascinant, el dels oceans, que avui ens ha apropat com cada setmana el Joan Anton Català. Joan Anton, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Marta.
D'espuma blanca i rumor de caracoles com una tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola.
Radio Estel.